Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Temps, com sempre, per a comentar l'actualitat del sector taulellera, aquest Ceracope Castellón. Aquest cas anem a entrar en clau, pues, diguem, més cultural, turística, ornamental, se podria dir inclús, i anem a fer parada al Museu de la Ceràmica de l'Alcora, perquè aquest mateix dimarts, a partir de les 7 de la vesprada, estrenen nova exposició, que se podrà visitar fins al 16 de juliol, i en aquest cas, diguem que és tancar un cercle que se va començar fa 11 anys, en aquest cas, en la donació d'un artista com és Julia Llopis. Anem a veure què és el que podem trobar en aquesta nova exposició del Museu de la Ceràmica de l'Alcora. Fem en el seu director, Eladi Grangel. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com diem, quasi que se tanca el cercle que se va començar fa 11 anys en la pròpia Julia Llopis, no?
Sí, bé, és un capítol més en la relació que Julia té amb l'Alcora, amb la Ceràmica de l'Alcora, de la qual és també protagonista, i que, com bé dius, ja va tindre una etapa prèvia fa 11 anys, quan vam albergar així al museu una exposició antològica de Julia, més de 70 obres, que era un recorregut per la seva trajectòria artística de més de 40 anys. I ara, evidentment, amb aquesta donació es tanca aquest cercle, perquè part d'aquelles obres i d'obres de nova creació que ha fet aquests últims 11 anys quedaran ja per sempre a les nostres col·leccions i, per tant, a disposició de tota la societat i de tot el públic.
En aquest cas, com dius, és quasi l'estrena al ser una donació d'unes noves obres que sí que se podran mantenir, però que en aquest cas sí que se centrarà molt en tot això que ha portat Julia durant aquests temps, com dius, i en aquestes obres en particular, que més o més per lo que me toca molta mitologia mitològica, o sea, temàtica mitològica, també religiosa, podem veure de tot un poc, no?
Sí, exacte. Una de les grans fonts d'inspiració per a l'obra de Julia és la història de l'art universal, i ahí doncs, tant obres renaixentistes, barroques, romanticistes, etc. Ella les reinterpreta amb el seu estil particular, molt impregnat també de la tradició alcorina, i bé, el resultat són unes obres, jo diria que molt, molt identificables amb la seva personalitat, en la seva manera d'entendre l'art. I, no, clar, per al museu, doncs és una gran aportació a la nostra col·lecció.
I una aportació que se sumarà junt a les pròpies peces de Julia Llopis, també del que va ser el seu mestre, José Cotanda, inclús pel que veig, també alguna peça, podríem dir, històrica made in Alcora, no?
Sí, efectivament. Bueno, Julia va començar la seva relació amb la ceràmica a través de José Cotanda, Aguilella, el fundador, un dels fundadors de la Muy Noble i Artística de Ceràmica de l'Alcora. I amb ell va començar a els primers passos dins d'aquest meravellós món de l'art ceràmic, però molt pront ja va adquirir una personalitat, una manera de fer molt, molt personal, que és el que plasma en la seva obra. Dins d'esta donació, d'este conjunt d'obres donades, 15 obres de la seva autoria, figuren també 3 obres del seu mestre, de José Cotanda Aguilella, i que, clar, òbviament, encara enriquíssim més este fet, d'esta donació, i per a nosaltres, doncs, és tota una satisfacció, clar.
I que ja aquesta és noves obres, aquesta donació, que se sumarà a totes les que teniu al Museu de la Ceràmica, no sé si ho teniu comptabilitzat, però més de 1.000 segur, no?
Bueno, sí, tenim els nostres fons estan organitzats en diverses col·leccions, diverses seccions, i bueno, sí, són moltes més de 1.000 les obres que custodien ja, entre terrissa popular, taulelleria, ceràmica contemporània, ceràmica de la Reial Fàbrica, i altres col·leccions, làpides ceràmiques del segle XIX i XX, etcètera. Sí, la veritat és que la col·lecció va créixer a poc, també amb aquesta donació i amb altres més que hem tingut últimament, i que a poc esperem també anar donant a conèixer al públic. Però bueno, sí, estem molt satisfets de la trajectòria que està seguint i de la resposta tant del públic en general com en aquest cas de donants, d'artistes, etcètera, que confien en nosaltres per a conservar ja per a temps futurs la seva obra.
Y una obra con B10 que al final es un repart de lo que es la historia de la cerámica artística, no només al Cora, sinó també en altres molts punts, per exemple, se pot trobar con B10 des d'Eisen, Aixement, podien dir de Real Fàbrica, ara el que, tot el que arriba des d'actualitat, sobretot relacionat en la Zika i Xina, que se pot veure, no? Se pot fer quasi una cronologia de la història cerámica artística.
Claro, si no es no, la cronología de del papel de l'Alcora dins del món de la ceràmica històrica i de la ceràmica artística. Per una banda, he comentat de la terrissa popular, que a l'Alcora tenim documentada des del segle XVI i que hi ha una sèrie de peces d'aquests moments, de molt finals del segle XVI, de principis del XVII, que estan presents en la nostra col·lecció. Per altra banda, òbviament, la ceràmica de la Real Fàbrica, que té un impacte internacional més que reconegut, i la tercera branca d'aquesta col·lecció permanent que tenim a les sales del museu és la ceràmica contemporània, una col·lecció també molt important, molt, molt diversa, constituïda a partir de la convocatòria dels concursos internacionals de ceràmica que aquest any passat va celebrar la seva 41a edició. És a dir, que són tres col·leccions, tres apartats del nostre museu, distints, prou distints entre ells, però a la vegada complementaris. I entre tots ells, òbviament, pues, sí, tracen aquesta panoràmica del que ha sigut la ceràmica a l'Alcora, tant de producció pròpia, en el cas de Terrissa o de la Real Fàbrica, com en el cas d'aquesta convocatòria, d'aquesta acollida de ceramistes internacionals que fem a través del concurs internacional de ceràmica.
Per cert, ja que parlem també de caràcter internacional del museu, crec que aquest dissabte, en el tancament de les jornades que han fet des de l'escala de l'Alcora, vau tindre ahí visita guiada. Este any el país convidat era Turquia. No sé si també la gent del país otomà se va quedar sorpresa en alguna peça o alguna cosa especial.
Sí, bueno, solem col·laborar, òbviament, com no podria ser d'altra manera, amb l'Escola Superior de Ceràmica, sempre que podem, amb les seves activitats, igual que ells fan també amb les nostres, i en aquest cas hem acollit els participants en aquestes jornades internacionals de ceràmica, que, com bé dius, han sigut dedicades a Turquia, i, bueno, hem de dir que en la nostra col·lecció de ceràmica contemporània també tenim diverses obres de Turquia, i, òbviament, va ser part de l'atractiu de l'interès que va suscitar aquesta visita.
Doncs ja veiem tot el que se pot visitar, recordem, a partir d'aquest dimarts i fins al mes de juliol estarà aquesta exposició, una lectura clàssica en clave ceràmica en aquestes obres que ha donat a l'espai museístic de l'Alcora l'artista Julia Llopis. I només ja per acabar, suposo que ja treballant, l'Adi, en totes les pròximes activitats que estareu programant des del museu, com per exemple aquest clàssic match ceràmic que ja està quasi al voltant del cantó.
Sí, efectivament. La idea és tancar el programa, si no tot, almenys el 90%, tancar-lo abans d'este proper cap de setmana, que és molt festiu a l'Alcora, com ja sabeu, per la rompuda de l'hora del Divendres Sant i la romeria del Rollo de dilluns i la festa de la Dobla de dimarts. Per tant, abans d'este gran pont de festiu, ens agradaria tindre tancat almenys el 90% de la programació de maig ceràmic, i donar-la a conèixer ja només passen aquestes festes de Pasqua per a continuar amb aquesta dinàmica d'activitats al voltant de la promoció i la divulgació del nostre patrimoni ceràmic. I ja també preparant, perquè està també un poquet, ja està a prop, una mica més lluny, però també està a prop, les festes del Crist d'agost.
Doncs ja veiem tot el que ja estan preparant. De moment recordem que junt a tots aquests espais museístics que tenen aquests espais on poden mostrar la història de lo que és la ceràmica artística i el Museu de la Ceràmica d'Alcora, des d'aquest dia 5 fins al 16 de juliol, aquesta lectura clàssica en clau ceràmica en la donació d'obres de Julia Llopis. Eladi Grangel, director del Museu de la Ceràmica d'Alcora, que sempre cortamos lo que serà aquesta novetat en aquesta exposició que tindreu a partir d'aquest dimarts i molt pendent de tota aquesta activitat que no pareu de fer ahí al museu.
Moltes gràcies i, bueno, vull aprofitar per a convidar a tots els oients de Cope Castelló a visitar l'exposició, el museu, la Real Fàbrica i tot el patrimoni ceràmic que té l'Alcora també als seus carrers, com els murals ceràmics de grans dimensions, etcètera.
Y tras conocer toda esta novedad del Museo de la Cerámica, toca también comentar de actualidad el sector que no se ha parado estos últimos días. Por ejemplo, destacamos que el Instituto Valencia de Finanzas ya ha introducido modificaciones en la línea de financiación Gran Empresa Industrial para incorporar en su presupuesto estos 100 millones de euros adicionales destinados a financiar a empresas del clúster cerámico. Lo publicó el pasado viernes el Diario Oficial de la Generalitat, que además introdujo importantes modificaciones en las condiciones de financiación aplicables a los préstamos otorgados al amparo de esta convocatoria. Se destaca la posibilidad de financiar las necesidades de capital circulante de las grandes empresas industriales, que han registrado un notable incremento en los últimos meses debido a la subida de los costes de fabricación y los precios de venta. También a través de esta línea de financiación, las grandes empresas que operan en sectores gas intensivos podrán acceder a préstamos de hasta 10 millones de euros para sostener el capital circulante, un máximo que disminuye hasta 5 si el número de trabajadores de la empresa o grupo de empresas es inferior a 3.000. Otra noticia nos llega de la mano de Cevisama, porque ya ha confirmado sus fechas para 2024. Será del 26 de febrero al 1 de marzo, justamente los días previos al inicio de la fiesta de la Magdalena. Tendrá lugar ahí la Feria Internacional de la Industria Cerámica y sus sectores afines en Feria Valencia. Recordamos, además, será una edición muy especial porque se cumplirá su 40 aniversario. Hemos tenido también novedad en Villarreal, porque ya se ha presentado el último paso de cara a poner en marcha el nuevo PAI del clúster de innovación cerámica, ahí en la zona de la carretera de Honda. Se contará con una inversión de 44 millones y medio de euros y se habilitará una superficie de 3 millones de metros cuadrados. Dentro de esa superficie, un 10% será para zonas verdes y el 5% para carriles bici. Las parcelas tendrán una superficie media de entre 60.000 y 110.000 metros cuadrados y se prevé además la reactivación, que supondrá una retasación del 19,3% para actualizar los costes después de 25 años de paralización. Este nuevo PAI también va a generar, por ejemplo, mejora de las conexiones con la P7, pasarelas ciclopeatonales para salvar la P7 y la CV10, o la cesión de parcelas para convertir el antiguo centro de capacitación agraria en un centro de investigaciones agrarias más avanzado. También se contempla un área integral de servicios con 220.000 metros cuadrados de zona verde y un aparcamiento de camiones definitivo. Otra gran inversión que va a llegar estas próximas fechas a la zona de la Plana Baixa llega con ese proyecto de inversión estratégica sostenible con la instalación logística para cerámica en Nules, Labaidusot, Chilches y Moncofa, que llega de la mano del grupo empresarial STN, que ya se ha presentado en Lescorch, en su comisión de ordenación del territorio, donde se ha destacado que supondrá un importante refuerzo para el clúster de azulejo en la zona de la Plana Baixa. Concretamente, este gran centro logístico tendrá una extensión aproximada de 1.600.000 metros cuadrados, de los que 51% son de Labaidusot, 38% de Chilches y 11% de Moncofa. Se prevé una inversión directa de 200 millones de euros con creación neta de 650 puestos de trabajo. Hemos tenido también novedad en la Diputación, porque ya se han aprobado los espacios urbanos propuestos para la nueva edición del Plan de Regeneración Urbana del CRU. En su sexta edición se presenta un total de 39 ayuntamientos, 39 opciones en toda la provincia para conseguir uno de esos dos galardones que supone la creación de esa idea y de esa renovación de esos espacios urbanos en toda la provincia. Honda, por su parte, trabaja para la puesta en marcha de una nueva entidad de gestión y modernización. Sería la tercera y afectaría el polígono del Romeral. Ya cuenta ahí a empresas como el Grupo Pamesa, Esmalticeram o APE. También hemos tenido segunda edición de los desayunos del Pacto, del Pacte Ceramic, que se ha reunido en este caso con representantes de Porcelanosa Grupo, Codicer 95, Eficreta Print, Marazzi y Mercury Cerámica. Todo ello para conocer las necesidades en materia laboral detectadas por estas grandes compañías dentro del conglomerado cerámico. El apunte innovador del ITC llega con el desarrollo de nuevos métodos de caracterización de metales a través de trazas y que se ha hecho a través de diferentes tipos de muestra, uno en coques de petróleo y otro en materiales geológicos destinados a su uso en alimentación. Las muestras han sido digeridas mediante un novedoso método de digestión a través de microondas y los metales se han analizado utilizando la técnica de espectrometría óptica de emisión de plasma acoplado inductivamente. También se ha desarrollado un método muy novedoso para la determinación de flúor en muestras de fueloleos mediante combustión y cromatografía iónica, usando un horno acoplado al cromatógrafo. Unos desarrollos innovadores que han formado parte de los resultados finales del proyecto TraceMat 2. Y vamos a cerrar Y de nuevo adentrándonos en la Semana Santa. La pasada semana la hacíamos en Almasora, esta semana la hacemos en la Alcora, porque este viernes a las 12 del mediodía, como siempre, llega el momento de la rompida de la hora, donde alrededor de 1000 tambores y bombos se darán cita ahí en la Plaza España y en los alrededores, para después también participar en esa procesión hasta la Plaza de la Iglesia, donde finalizará. Y este año los rompedores de honor también tienen relación con el sector azulejero. Son Óscar y Jorge Carnicer, empresarios de la empresa Migrés e impulsores del taller de cerámica artística Alcora la Ilustre Cerámica, del que hablamos, por ejemplo, con esa travesía infinita que expusieron ahí en el Museo Nacional de Cerámica durante estos últimos meses en Valencia y que resultó todo un éxito.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.